Doncs avui us presentem Fanzine 11, un projecte d'informació esportiva que recentment ha arrencat i que el fan possible un grapat de joves. Tres d'ells són d'aquí del Prat. Parlem d'una iniciativa que pretén abordar el futbol d'una manera cultural i històrica i allunyant-se de l'actualitat. Tenen una revista que la podeu trobar cada primera setmana de mes, però també publiquen coses, contingut cada setmana a través del seu perfil d'Instagram. Lloc on teniu, evidentment, un enllaç per accedir a la seva revista mensual. Per saber més coses sobre Fanzine 11, ja comptem amb dos dels seus integrants aquí als estudis del Prat Ràdio. Dos pretencs. Kevin Hurtado, treballador també d'aquesta casa i que el coneixem molt bé. Què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jonathan.
I al seu costat està el Víctor Vega, també pretenc. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, pregunta pels dos. Com neix Fanzine 11?
Doncs el fanzine neix de la il·lusió de quatre joves universitaris que cursem la carrera d'història, i neix com tantes idees i il·lusions i fantasies, i es queda en un racó i amb el pas del temps es converteix en una realitat, no? És a dir, evidentment els quatre no l'hem fet realitat, però d'aquesta idea i part de l'equip de treball sí que forma part un d'aquests quatre companys que érem de la carrera d'història. I i al final el principal problema que ens enfrontàvem era com fer una revista, no? És a dir, tu pots tindre la idea, no? Vull fer una revista, tal, ja, ara què faig, no? I pensant, vaig dir, mira, si fem una miqueta cadascú, no? Podem arribar a fer un projecte molt guai. I d'això surt Fanzine 11, com bé fem a la nostra introducció. Són 11 seccions, diguem-ne com una alineació, no?, de l'equip, 11 jugadors.
Exacte.
I cadascú posant el seu granet de sorra, no?, pues podem fer aquest projecte que vam iniciar el mes passat, que de moment va en marxa i va molt bé, tots estem molt contents. Però neix això, neix d'una il·lusió i de fer realitat, un d'aquests tants pensaments, no?, intrusius a vegades de voler fer coses més enllà i portar la iniciativa.
O sigui, neix, això com comentes, de quatre joves que estàveu fent el grau de història, sí, a la universitat. Mm-hmm. Per quin any parlem, més o menys, per fer-nos una idea?
Vam començar el 2016?
2016 ja comença, sí, aquí una miqueta, sí, 2016, no, a cuinar-se, 2017. O almenys a sorgir la idea, no?
Sí, sempre parlàvem de fer, al principi, no?, una revista de futbol per parlar de coses que ens interessessin, per treure realitats socials, polítiques, no? És a dir, ja veient més enllà, al final, són quatre estudiants d'història. Al nostre punt de vista està clar que
entenc que són quatre estudiants d'història a mans del futbol.
A mans del futbol, molt a mans del futbol, i a més amb grans mestres, com per exemple Carles Vinyes, no sé si podeu sona, que és professor de la Universitat de Barcelona, que té multitud de llibres, participa a revistes com Panenka, és a dir, friqui amb tot el carinyo i l'estima, però vam tenir allà, no?, un puntet de referència de dir, ostres, aquí podem fer coses.
Mm-hmm. I comentes que comenceu quatre, o almenys la idea comença o sorgeix de vosaltres quatre, però acabeu sent 11, que suposo que és aquí quan us agrupeu 11, és quan ja decidiu, vinga, donem el pas endavant, partirà endavant el projecte, o ja quan ja sou 8 ja us animeu i després arriben altres tres?
Realment, i s'aneix de jo agafar a casa i dir, mira, necessito 10 persones. Començo a... És a dir, perquè tenia clar aquesta idea, però no tenia ningú. És a dir, aquesta és la realitat. I parlant, doncs vam trobar gent preparada, gent formada. És a dir, tampoc busquem perfil superprofessional. Al final, la idea d'un fanzine també és donar veu, diguem-ne, a aficionats. És a dir, no cal tindre... Que tenim la formació, per sort. Tenim un grup de treball magnífic. Però sí, no volíem tampoc cap persona, diguem-ne, que fos una imatge icònica, no, al revés. Únicament, amb tindre ganes, doncs, vam començar parlant, vam comptar amb el Kevin, vaig poder comptar amb el Francesc, que és un company de la carrera, també professor d'història.
Perquè tu a les 11 persones les coneixies abans o alguna no. S'ha incorporat perquè es va, no sé si vas fer un anunci o alguna cosa de l'estil?
Vaig contactar personalment, és a dir, jo tinc un compte de... Jo fa un parell d'anys vaig començar a viatjar pel tema de futbol i tal, i a través d'aquest compte vaig contactar amb alguns que seguia simplement de veure el seu contingut. Alguns sí que els coneixia, com són el cas del Kevin, el Javi Pena, que és un company també de sempre de l'escola, que també periodisme, que té la seva web també de futbol i treballa coses al voltant, el Francesc, ja et dic, company de la universitat, Andrea, que és una amiga també que treballa bona amb Iberdrola pel tema de la inclusió del futbol femení i tot això, futbol sala, i la resta res, de totalment desconeguts. Bueno, va entrar Roberto, company de màster, no?
Sí, era un company meu del màster de periodisme esportiu, un company que és mexicà, i que també quan el Víctor em va comentar el projecte i ens faltaven algunes persones, doncs vam acabar de buscar aquests perfils. Per exemple, en el cas del Roberto, és una persona que ell és de Mèxic però segueix molt totes les lligues sud-americanes, i també doncs està molt bé tindre també aquesta perspectiva d'una persona, perquè al final el futbol sud-americà també té molta riquesa, molta història, molta cultura, i doncs també està bé tindre una persona que conegui una miqueta més sobre aquest món i el puguem introduir també a Fanzine.
Et va costar molt confeccionar aquest 11?
Realment, no. O sigui, sí que va costar tancar. És a dir, però el grosso de 8, 9, 10 persones va ser ràpid. O sigui, les 8, 9 primeres persones que em van dir «Ei, això mola, guai, I mean», va ser relativament ràpid. Sí que, també al principi, no parlarem de quotes, però volia que hi hagués una participació femenina més alta, no? Per no dir «somos 11 machos aquí parlant de futbol i sempre omplint-nos la boca d'inclusió i mira, i no tenim...». Però van caure, és a dir, aquesta va ser la realitat, és a dir, va caure gent del projecte, teníem un parell de col·laboradores que van caure abans de començar, per exemple, també tenim un company que ja sabem que a l'octubre, setembre, novembre, és a dir, una cosa així, haurà de deixar el projecte, però bueno, també és una cosa, jo crec, molt guai, al final és, mira, tu tens la teva secció, el temps que puguis aportar, aportes, i quan no et vagi bé, ja està, al final, la realitat és la que és, o sigui, no naixem com un mitjà de comunicació ple, no? I jo no puc oferir, no? És a dir, tots volem menjar, tots volem un treball, i de moment no estem en aquest... graó, no? És a dir, hem de ser conscients i amb el que aporti cada persona estem contents, i el temps que pugui aportar, doncs perfecte.
Alguna cosa em diu, Kevin, que tu estaves entre les 8 primeres persones i em sembla que no li va costar molt, no?
No,
ficar-te en el projecte.
Va ser molt fàcil, al final jo conec el Víctor des que tenim 3 anys, hem anat sempre a l'escola junts, i clar, a mi quan em va presentar el projecte em va semblar primer de tot una idea increïble, i va ser molt fàcil per això, perquè al final a mi aquest és el futbol que m'agrada també. A mi m'agrada el futbol mainstream, però m'agrada moltíssim també tot aquest futbol més underground, aquestes històries que hi ha darrere del futbol. Per mi el futbol, a banda de ser un esport, és cultura, és estètica, és una història, és un... Al final forma part de la cultura popular de la nostra societat, i crec que fan falta i està molt bé tindre un mitjà en el que puguem conèixer tota aquesta altra cara, no? del futbol, i per mi va ser, com et dic, va ser molt fàcil. Al final jo conec el Víctor, sabia que era un projecte que seria una cosa seriosa, que es prendria en sèrio, i a més jo com a periodista, jo al final sóc un periodista que tinc la gran sort de poder treballar dintre del món del periodisme, que tal i com està la situació avui dia en la nostra professió, doncs ja és bastant, però al final sempre em quedo amb aquestes ganes de fer més coses, no? De poder parlar també de tot aquest futbol, i era una oportunitat perfecta per tindre una excusa, doncs, per tornar a escriure i també per tornar a crear contingut, que és una cosa que a mi m'agrada i que ara amb la feina, amb les dificultats de la vida, la tenia una miqueta deixada de costat, i va ser com l'excusa perfecta per tornar i per tornar de nou a fer contingut sobre aquest futbol que ens agrada.
Així ràpidament, per conèixer totalment aquest 11 d'integrants de Fanzine, Teniu perfils d'historiadors, de periodistes esportius...
creadors de continguts, també, molts.
Sí, sí, sí.
Al final, jo crec que també com el
Víctor... Una mica de tot, no?
Sí, moltes persones que fan, creen contingut, ja sigui de futbol, d'històries de futbol... Crec que hi ha algunes persones que també creuen algun contingut més d'actualitat. També tenim persones que fan això del ground hopping, no? Si no m'equivoco, sí, es diu així, sí, que és com el que fa el Víctor, que són aquestes persones que es dediquen a viatjar a diferents estadis del món i documentar-lo a través de les xarxes socials. Llavors sí que són perfils molt diversos, però són tots perfils al final que tenen alguna cosa a veure amb les xarxes socials. Si no tots som creadors de continguts, a tots ens agrada i ens interessaria potser en algun moment doncs, crear més o estar constantment generant continguts al voltant del futbol a les xarxes.
Ara entrarem de cap i peus en el que és el contingut que feu a Fanzine 11, però us vull preguntar per el nom. Com neix el nom? Una miqueta qui se li acudeix la idea de que sigui Fanzine? Bueno, es diu Fanzine, però s'escriu Fanzine amb Z i 11, que això l'11 entenc que són pels integrants.
Sí, doncs no va costar molt, la veritat. O sigui, al final jo volia deixar clar o evidenciar la diferència entre el que és una revista i un fanzine, és a dir, deixar clar que és una veu no organitzada a través d'una corporació, és a dir, no tenim un equip de treball darrere de que hem d'un medi de comunicació del que podem dir o no podem dir, és a dir, al final jo crec que durant els anys 80, 90, jo per exemple a la carrera em vaig interessar molt per temes al millor més musicals, no? de per exemple el rock radical basco o tot això, i quan veus molts moviments que sorgeixen de veritat de la gent del carrer, tots estan vinculats, no?, amb aquests fanzines, no? És a dir, i al millor és una paraula que, però és que no estem acostumats a sentir, no? I jo volia deixar clar el que era un fanzine. Som una cosa de veritat que sorgeix de la voluntat real del poble, per així dir-ho, no? És la veu, al final el fan, no? El magazine és una fusió d'aquestes dues paraules, la revista dels fans, i a l'11, bueno, perquè som 11 col·laboradors, 11 seccions, i per deixar una miqueta clar, podíem haver posat moltíssims noms, però qualsevol altre nom se'n feia molt pretensiós una miqueta, no?
Mm-hmm. Anem a entrar ara sí a parlar del contingut. Com dèiem a la portada, evidentment la temàtica és el futbol, però ho feu des d'una vessant històrica i cultural. Quina mena de continguts podrem veure tant a les vostres xarxes socials, perquè com dèiem publiqueu també a Instagram, com també a la revista?
Doncs mira, són 11 seccions, una per cada col·laborador, que serien imatge històrica, el club, un jugador, una afició, un estadi, un gol històric, una secció de futbol femení, social, equipació de futbol, cultura i política. Aquestes serien les 11 seccions.
Que ja teniu a la revista, no? O sigui, sempre a la revista tindrem aquestes 11 seccions, cada setmana, evidentment, això anirà variant. I pel que fa a les xarxes, allà què podem veure? El que ja s'ha publicat a la revista és contingut totalment diferent?
Clar, al final el contingut de les xarxes al final és el mateix contingut que pots trobar a la revista, però sí que és un format diferent, no? Al final la revista tu tens l'article amb totes les referències, imatges i tal, però el que trobaràs a les xarxes al final és un format que sigui més accessible, més visual, més senzill de consumir per al gran públic. I també busquem molt tindre una flexibilitat i que sigui tot de la... que cada creador pugui fer-lo de la manera que li sigui més còmoda o que vagi més en la línia del seu contingut. Per exemple, hi ha persones que sí que es dediquen a la creació de continguts de vídeos, com el Marcos o el Loren, que ja han fet la publicació del seu article d'aquesta primera edició, i ells han fet un vídeo explicant el que pots trobar a la revista. Però hi ha d'altres persones, doncs, que no volen fer vídeos i sí que tenen una... sí que al final es basa en la paraula, no?, en el text escrit que hi ha en la revista, però donant-li una estètica diferent, més visual, de diferents imatges on puguis trobar tota la informació i les imatges perquè sigui un contingut molt més accessible.
Al final a xarxes el que poden trobar és com un teaser, no?, el trailer.
Exacte.
És a dir, a la revista escrita tenim bueno, una redacció més completa del que és cada temàtica, i a les xarxes poden trobar, no?, aquest petit teaser, no?, aquesta introducció al tema una miqueta més generalitzada. També, bueno, a les revistes poden trobar que els articles de moment estem intentant no ser molt extensos, no? És a dir, són articles breus, vale? No direm com una columna, perquè no són columnes, però sí de dos, tres pàgines, intentem, perquè al final són 11 seccions i tampoc volem fotre una turra aquí que ningú pugui llegir a la nostra revista, no? Volem que, ostres, mira, que guai, fan això, és una miqueta fresc, fàcil, no? És a dir, tampoc volem ser pedants en aquest sentit.
Aquesta revista, com dèiem, es pot accedir a través del vostre perfil d'Instagram. Hi ha un enllaç, no? On cliques acá i allà i et descarregues, sí, la revista, o la pots veure, sí, de manera online.
Sí, sí, ho tenim així perquè, bueno, al final també una premessa, no, en aquest sentit era poder fer arribar històries del futbol a tothom, i si de primeres ja posem barreres, doncs, econòmiques o de subscripcions i de més, doncs con la iglesia hemos topado, no? És a dir, seríem una miqueta contraris al model que volem imposar.
Com us organitzeu? Perquè al final són 11 persones. Comentàveu també, no sé si ho heu comentat, no?, que feu també rotacions de les seccions, o sigui que la persona que ha publicat en una secció, després li toca una altra. El tema de les organitzacions, com ho feu? Feu sessions via internet? Perquè també hi ha una persona que és de Mèxic. És complicat també posar-vos d'acord en...
A veure, al final jo crec que un projecte com aquest, que és un projecte que no té una remuneració darrere, al final ho fem perquè ens agrada i perquè si el dia de demà, doncs, és un projecte rendible i pot donar beneficis, doncs seria una meravella, però al final és una cosa que fem perquè ens agrada i perquè creiem en el projecte, i tots al final, doncs, ens volem continuar creixent en aquest ofici. I al final, quan es fan coses així que són totalment per passió, a vegades és complicat trobar aquest compromís, no?, per part de les persones, però la veritat és que jo crec que en aquestes primeres dues edicions, la que ja tenim publicada i la que estem ara treballant, jo crec que ha estat bastant fàcil, ho tenim ben organitzat, hem fet com una de les persones que crec que ha estat l'Andrea, no?, s'ha encarregat de fer una plantilla per tindre ben determinat en cada número de la revista què persona farà cada una de les seccions, i al final és seguir aquest calendari, tindre tots aquest compromís i també molta coordinació per tal de no repetir temes o no repetir equips, no?, perquè a vegades tu pots parlar d'un tema, d'una equipació d'un equip, i una altra persona pot parlar d'un estadi i que justament sigui del mateix equip. Al final és un treball continu, no?, de comunicació i de tindre ben definits, jo crec, com els processos per no trepitjar-nos uns als altres.
Sí, al final, o sigui, l'organització és per WhatsApp principalment, ja sigui, doncs, per exemple, quan van decidir les seccions, doncs van fer enquestes, no? A mi m'agrada aquesta, tal. Alguns ens van flipar més que d'altres, i alguns van posar ja que volíem fer 10 de les 11 i vam fer un calvari per l'Andrea, però va fer molt bona feina, ho va organitzar. Però sí, principalment a través de WhatsApp, i ja dic, jo crec que la base d'aquest projecte és confiar en els col·laboradors que tenim, confiar en la seva professionalitat i posar unes dates, i de moment s'estan complint, de moment tot surt bé. I si hi ha algun inconvenient, doncs aquesta transparència de poder dir, ei, doncs mira, em passa això, no em passa això, tal. Per exemple, en aquesta propera edició hi ha dos col·laboradors que s'han canviat la secció perquè a un li ha sortit una cosa, tal, i li agradava més fer això. Bueno, parlant, s'entén la gent.
Què tal ha anat el primer número? Que com dèieu ja ha estat publicat. No sé si es podeu fer una mica de 5 cèntims, que és el,
sí,
que trobem.
Sí, no, sensacions bones. És a dir, ens estem trobant... molt feedback de bueno, al final, de gent desconeguda, no? És a dir, gent que vol col·laborar en el projecte, que vol formar part, que això, doncs, a mi em fa molta il·lusió, no? És a dir, abans parlàvem que si això podia arribar en termes econòmics a un futur, doncs guai, però jo crec que hi ha petites recompenses abans de poder arribar a un hipotètic cas de rendiment econòmic, i és que, per exemple, no, el reconeixement de gent, no? Per exemple, ja ens ha contactat un editor gràfic que de manera voluntària vol editar la revista, li agrada el projecte, que és d'Itàlia, o sigui, ni tan sols
d'aquí. Que no és un amic d'aquí al costat.
No, és una persona que ha vist el projecte, ha vist els col·laboradors i ha dit, ei, vull formar part. Tenim marques de roba que ens han contactat, que els agrada el projecte, els agrada la imatge que projectem, que, oye, col·laboracions, és a dir, tenim coses en marxa. També agrair aquest espai i el vostre interès, és a dir, estem aixecant a poc a poc un interès. Si tot va bé, també aconseguirem entrar a la xarxa de biblioteques de Catalunya, com a mínim aquí al Prat, Vaig estar parlant amb la responsable i de moment ara estem passant, no la censura, però estem passant evidentment que la nostra revista pugui ser publicada. I bueno, són petites recompenses bueno, que motiven, i tot això ha passat en un mes. És a dir, si això passa en un mes, i a més que estem en estiu, que ara tot es relaxa i tal, doncs guai. En temes de números també bé, és a dir, números seguidors no en tenim molts, però visualitzacions i difusió, de moment estem molt contents.
I pel que fa al contingut d'aquesta primera edició, una miqueta, si ens podeu fer 5 cèntims per qui estigui escoltant, que digui, mira, doncs em crida l'atenció, vaig a clicar.
Mira, jo per exemple et puc parlar de la meva secció, que en aquest primer número va ser la de cultura, i directament t'ho pregunto, Jonathan, tu saps per què els equips valencians porten un ratpenat al seu escut?
Jo suposo que per un tema de símbols de les ciutats de València, i dic això perquè, per exemple, la de Barcelona també tenia un ratpenat que moltes vegades se li ha vinculat al Barça, una modificació del seu escut, i incorporant un ratpenat. No sé si van per aquí els trets.
Sí, el ratpenat és un dels símbols de la ciutat de València, però té una història darrere, i és una història que hi ha diverses teories, diverses llegendes, però tenen totes a veure amb el rei Jaume I, que li deien el Conquistador, que va ser un membre de la corona d'Aragó que a principis del segle XIII va dur a terme la reconquista dels territoris de València, Múrcia i Illes Balears. I la llegenda així més estesa, la més popular, diu que quan ell va arribar al riu Túria per posar el seu campament, estava ple de ratpenats. I ell era molt, molt supersticiós i creia que era un símbol de mal auguri, i va demanar matar tots, exterminar tots aquests ratpenats. Què va passar? Que una nit estaven tots dormint, tots els militars dormint, i es van despertar per un soroll que era al vol d'un d'aquests ratpenats a sobre d'un tambor. Què passa? Que justament gràcies a que es van despertar amb aquest soroll del ratpenat, es van donar compte de que hi havia una ofensiva, que estaven intentant fer una ofensiva contra la ciutat aprofitant la nit, van poder aturar aquesta ofensiva, i llavors doncs, el rei Jaume I diuen que com a agraïment als ratpenats va demanar que formessin part, no?, de l'escut de la ciutat, i es considera doncs, un símbol de vigilància i de preparació com la que va tindre Jaume I per aconseguir aquesta reconquista.
O sigui, que d'odiats a estimats.
Exacte.
Doncs mira, és una curiositat. Jo sabia que anava per aquí, però no sabia l'origen d'això dels ratpenats. Doncs història molt interessant. Víctor, no sé si tu ens pots fer una mica bueno, del que has publicat en aquest primer número.
Sí, mira, doncs parlaven abans dels col·laboradors i de gent que va caure, i a mi a la primera edició em va tocar fer dos articles, perquè va caure una col·laboradora tot just abans, uns 10 dies abans de començar, i bueno, com no trobava ningú, i vaig portar els dos articles principalment per la mateixa via. Vaig parlar sobretot de com l'imperialisme, no?, aquesta etapa de la història, va estar vinculada amb el futbol. Vaig fer la secció de club, que vaig parlar del Malouda Club d'Alger, de com l'alliberament argelí i la independència d'aquest país va tindre en aquest club un lloc de representació i de veu, i un lloc de reunió i en aquesta clandestinitat durant l'ocupació francesa. I també vaig parlar d'Eusebio.
Eusebio, el futbolista portuguès o l'espanyol?
Sí. El futbolista portuguès. Vale. Futbolista portuguès. I de com, bueno, va ser una figura usada, no? És a dir, tu mateixa que vas de dir, no, futbolista portuguès, ja, però és que era de Mozambique.
Exacte.
És a dir, tothom ja tenim, no?, idea de Eusebio, portuguès, pilotador, un crack, ja, però és que resulta que aquest jugador, aquest home, era de Mozambique.
Va néixer a Mozambique.
Va néixer a Mozambique i fins gairebé a l'adolescència, maduresa, no va arribar a Portugal a jugar amb el Benfica. Va estar contra la seva voluntat, al final, perquè ell volia marxar a la seva etapa ja final com a jugador, va voler marxar del Benfica, no li van deixar, per un tema de representació. De Portugal va representar el país i va ser l'imatge d'un país que estava sotmetent a la seva verdadera pàtria, no? I mai va parlar d'això ni mai va fer eco d'aquesta situació, i com per exemple altres jugadors, no? Companys seus del Benfica, que sí que ho van fer i van acabar a la presó.
És complicat trobar tota aquesta informació, perquè al final, doncs, parlem d'història, no? I suposo que no només trobar la història, sinó trobar la història i confirmar que sigui verídica. És complicat tota aquesta feina de la recerca de contingut?
Per mi és més complicat triar, perquè quan som, com deia el Víctor al principi, friquis, en el bon sentit de la paraula del futbol, ens agraden moltíssim aquestes històries i n'hi ha de moltes que o les tens al cap o el fet de veure futbol, d'estar sempre en les xarxes consumint contingut de futbol, fa que et vinguin preguntes o que et vinguin idees al cap. Llavors, per mi el més complicat és triar entre totes les coses de les que pots parlar, triar quina és la més adient, quina és la que tindrà un valor afegit més gran o que potser és més original, més interessant, perquè al final el que ens agrada, els que ens agrada doncs, aquest món, ja sabem moltíssimes coses. Després, tota aquesta tasca al final de documentació, una vegada ja tens la part difícil que és triar el tema, jo crec que al final és anar buscant, sempre amb molta cura doncs, de trobar fonts que siguin fiables, no? I no de buscar la informació en qualsevol lloc. Però jo crec que per mi és més complicada la tasca de triar que la pròpia tasca de documentació.
Sí, sí, jo estic d'acord. Triar el tema al final és, jo crec que el que et porta més temps, no? Per si això ho hauria de fer, no ho hauria de fer, si pot tindre polèmica darrere, no? O no. Però bueno, al final fons, per sort tenim fons digitals, visuals. Jo per exemple, ja et dic ara mateix, les escales del Cèntric li estic traient tota la pols i tota la secció de futbol, perquè ja hi ha gairebé un cop a la setmana passo per allà amb els llibres que tenen de futbol de memòria. I bueno, i sí, hi ha molta gent que escriu d'això, te n'adones que no ets l'únic, tampoc vol ser repetitiu, és a dir, jo sóc conscient que no sóc el primer que escriu d'Eusebio. Però bueno, torno a dir, al final tampoc lluitem per ser diferents ni vendrem aquí, ei, mira la nostra revista perquè somos únicos i te contarem... No, bueno, fem el que millor podem, confiem en l'equip que tenim, en la nostra professionalitat a l'hora d'extreure els materials, no? És a dir, no copiar, no fer plagis, que no sigui una còpia de Wikipedia, vale? En tot el Clar. Respecte per Wikipedia, que ens ha salvat a tants durant tants anys.
Ara ChatGPT.
Ara ChatGPT, no? Héroes sin capa. Però bueno, al final és això, confiar en aquesta bona feina i tasca de la recerca i no hi ha molta dificultat per trobar fons, per sort.
I el temps per preparar un tema, és una revista mensual, suposo que acabeu ja un número i ja esteu treballant en el següent.
Sí, de fet tenim una data fixada sempre, cada moment al respecte, que és que el dia 20 de cada mes s'han d'entregar a la persona corresponent encarregada, aixeco la mà encara que no sé si no ens veuen, però m'han d'enviar a mi els articles que ha fet cadascú i jo, bueno, maquetar no sé si és encara un terme molt professional, però bueno, m'encarrego de fer l'edició del següent número i ja està. Només és això respecte a aquesta data, que és com bueno, és nuestro santo grial, i perquè si no ja sí, es complica una miqueta la cosa.
Clar, a més, pensa que durant tot el mes, a banda d'anar treballant ja el proper article, estem fent aquestes publicacions per les xarxes, que també tenim un calendari, perquè la idea és cada 3-4 dies màxim doncs, tindre alguna publicació d'un dels col·laboradors, d'una de les seccions, per durant tot el mes poder aprofitar el número per generar continguts mentre anem treballant ja en el següent número. Mm-hmm.
Parlem una mica del següent número, evidentment, sense entrar tant en detall com en aquest primer, però ens podeu avançar alguns temes, els vostres, per exemple. Res, una pinzellada per generar curiositat.
Doncs mira, jo estem a dos dies del deadline i jo encara tinc dubtes, perquè tinc com dos o tres començats diferents, perquè al final és el que et deia abans, quan a mi, a més, aquest mes em toca fer equipacions. I jo em considero un humil col·leccionista de samarretes de futbol. M'agrada molt, tinc moltíssimes. És un món que m'interessa molt, perquè sempre m'ha agradat molt l'estètica i el món de la moda. Llavors tinc com dues o tres idees que crec que són molt bones i m'està costant triar a veure quina agafo. Però bueno, al final jo crec que això també és la part xula, no?, d'aquest projecte, de poder desenvolupar aquestes coses que t'agraden. Jo de moment no ho tinc clar, aquesta tarda em posaré a treballar, no sé, Víctor.
Que entenc que és triar la història de la samarreta, no?
Sí, o alguna història curiosa darrere de les samarretes. Jo, per exemple, et puc dir alguns dels temes que he pensat. Havia pensat tema de samarretes que tenen edicions especials amb marques de roba de luxe, que és, per exemple, una cosa que és curiosa, o, per exemple, les samarretes prohibides de Camerún, que no sé si coneixes aquesta història.
No la conec, però bueno, si em vols fer 5 cèntims sí, per no desvetllar-ho tot.
Per exemple, aquesta història en concret va ser a principis dels anys 2000, ara no me'n recordo exactament els anys, jugava Samuel Eto'o a la selecció de Camerún. Camerún va voler revolucionar el món del futbol amb Puma, que era la marca que el vestia, i va fer dues camisetes que van ser prohibides i no les van poder portar. Una d'elles era sense mànigues, que la va prohibir
sí.
La FIFA. De fet, el fet de que dels parxes aquests de les mànigues el van posar obligatori a les mànigues per evitar això. I després
no
també,
això.
També van fer una que era una sola peça, samarreta i pantaló, una sola peça. Era com un mono.
La samarreta sense mànigues l'he vist jo, aquesta equipació, l'altra que comentes, suposo que si faig un Google la trobaria, però no em sona d'haver-la vist.
Sí, que era com aquests que fan, anava a dir snorkel, no és snorkel.
Sí, és les equipacions de patinatge, una miqueta, o de triatló, doncs aquest estil.
Era així, sí, a més portava una rascada aquí, si no
me'n recordo. Sí, portava com una rascada de lleó als costats.
Teòricament era ventilació.
Sí.
Recordeu-nos, quin dia surt aquesta segona publicació?
Doncs a partir del primer de cada mes.
Sí, que el dia 1
de
juliol,
sí.
Que em sembla que cau en dimarts, si no m'equivoco, ho estic dient de memòria, però em sembla que...
A mi em sona també.
Sí, no? Sí. Ahir ja entrem al vostre perfil d'Instagram, sí. I hi ha un enllaç, cliquem aquí i la podem veure o ens la podem descarregar,
sí,
no?
El primer de cada mes posarem sempre la revista i després el contingut arriba, doncs això, potser quadra el dia 1, quadra el dia 2, sempre amb una temporalitat de 2-3 dies, amb la publicació anterior. I jo no volia acomiadar-te en directe, Kevin, però queden 48 hores i encara no
ja
tens l'article.
Ja ho sé, ja ho sé.
O sigui, molt malament. No, escolta.
Em tenen segrestat el Prat Esports.
Sí, bueno, ara l'alliberem una mica més, que ja hem acabat amb els programes del cap de setmana. M'agradaria, però també parlar d'una mica d'Instagram, que ho hem comentat abans al principi de l'entrevista, no? Que trobem diversos continguts de diferents formats, hi ha vídeos, hi ha imatges que compten, que expliquen històries... també una mica, si ens podeu fer 5 cèntims per accedir a això, al vostre perfil d'Instagram, que és el que de moment heu penjat, perquè aquesta sí que aquí a Instagram ho feu de manera més habitual, no? Cada 2-3 dies ja nou contingut.
Cada 2-3 dies intentem seguir l'ordre de les seccions, és a dir, quan tu entres a la revista tenim la secció ordenada de l'1 a l'11. Intentem seguir aquesta temporalització, però bueno, no sempre es complirà, perquè, per exemple, a mi em tocava tancar aquesta edició i obrir la següent. És a dir, per no fer-me repetitiu i que la gent digui aquest paio que fa aquí sempre penjant vídeos seus, doncs ho hem canviat. Però sí, cada 2-3 dies al nostre Instagram ens poden trobar a fanzine.11, que aquest punto, mira, jo no sé quina serà el compte que tingui fanzine11 sense punto, però no ens van
tenir. Punt 11, o sigui, sí. Que hem de tenir en compte que si anem amb el fanzine11 és un altre espai.
Fanzine amb Z, punt 11.
Només en sortia que era un usuari de Xina, i ja vaig dir.
Punt important, un punt... bueno, es diferencien molt els dos perfils, per tant, sí.
Segurament no hi haurà
dubtes. Els que tenen, el que té un número 11 com a logo... i ja entres i parla de futbol amb aquests. L'altre, si surten símbols així de llengua xinesa, no.
Quina és la idea de futur o a on us agradaria arribar? Parlo en un futur proper, no d'aquí a 10 anys, d'aquí a un any. Quina és la idea o a on us agradaria arribar?
Com futur proper, per exemple, el tema de poder tindre una revista amb una edició... una miqueta,
abans, no?
Una miqueta més seriosa. Ens agradaria, però bueno, és difícil per qüestió de temps i de volum de treball, passar una miqueta a un format, no? Com ara s'estila, no crearem res nou, no? És a dir, fer un podcast, bàsicament, farem competència. I si ens agradaria, per tindre una miqueta un espai una miqueta més, vamos a decir, campechano, no? Per no ser tan seriós, a través d'articles i poder accedir a tots els públics, també tindre un espai nostre on, bueno, donar la nostra opinió, sabent que no som els únics, però sí, jo crec que el futur passa per això, per consolidar el projecte en termes de col·laboradors, és a dir, que no es baixi ningú del carro, poder fer una versió millor de la revista escrita i poder, sí, fer aquest podcast o algun tipus de format més envers la creació de contingut.
Per mi la clau és que al final el projecte acabi arribant a la màxima gent possible. Al final nosaltres fem això perquè ens agrada i doncs volem arribar al màxim de públic possible, anar creixent el ritme que ho fem i que d'aquí a un temps doncs ja sigui a través dels continguts de les xarxes o a través de la revista pròpiament, doncs que la gent vagi coneixent fanzine i que tingui aquest ideari mental, no?, de que som una revista seriosa i que fa un contingut de cultura i d'història futbolera, doncs que val la pena tindre en compte.
Hem de tindre molt clar que hem de ser un projecte orgànic, no?, que ara està molt de moda també aquest terme, però jo crec que és l'evident, no ens podem frustrar per números, no ens podem al revés, hem de disfrutar tot això i si arribem a un port, guai, mira, estem aquí, és un primer pas, ho agraïm aquesta oportunitat i guai, si pot ser la primera de moltes, doncs increïble.
Per tant, primer vas consolidar, no, el projecte i després, no, arribar a veure si s'arriba al podcast. Esteu present ara mateix en Instagram, però no descarteu arribar, no sé si a YouTube o altres xarxes socials, no?
TikTok era el més immediat. L'únic que jo tinc una... Bueno, sóc una miqueta boomer a vegades i no tinc una relació...
A mi també em passa.
I no tinc una relació molt estreta amb les xarxes socials, tot i que entenc el...
Bueno, però 111, sí. Segur que algú ho té per la mà.
I la idea és arribar a TikTok. La idea és arribar a TikTok en un futur proper, sobretot per treure el màxim rendiment d'aquest contingut audiovisual. I sí, poder, ja et dic, a mi em fa molta il·lusió personalment poder ser a la biblioteca i que tots els pretencs i pretenques que estiguin interessats o interessades puguin accedir públicament i gratuïtament a la nostra edició física, que seria un pas també molt, molt a tenir en compte.
Doncs, Kevin, Víctor, no sé si ens hem deixat algun tema més que voleu comentar o que us agradaria explicar una mica a l'audiència del Prat Esports. Però si no és així, doncs moltes gràcies per passar per aquí pel programa. Enhorabona per aquest projecte, que tingueu molta sort, que segur que sí, perquè ja pel que m'esteu explicant, doncs el contingut és força interessant. A mi, per exemple, m'agrada bastant. I res, enhorabona i ànims amb aquest projecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, res. Un altre cop agrair l'oportunitat de ser aquí, de parlar del projecte i que estem oberts a qualsevol persona que vulgui aportar bueno, des de qualsevol punt de les seves capacitats o voluntat, estem oberts a tot.
Dels fans per als fans.
Doncs anem parlant i a veure què tal va aquest projecte. Moltes gràcies a tots dos. But you, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance.